El seu perfil de Twitter es presenta com a periodista freelance, crítica de televisió. Barcelonina de naixement, santcugatenca d'adopció, està considerada la primera dona en fer crítica de tele a Catalunya i la primera en fer crítica de programes esportius de televisió. Actualment publica les seves crítiques al diari Ara i a Mundo Deportivo i col·labora amb el programa Islàndia de RAC1. Punyent i polèmica de portes en fora, avui descobrirem si també ho és, de portes en dins. Mònica Planes, molt bona tarda.
Bona tarda, em sembla que no sóc de portes en dins. Aquí està la gràcia.
Escolta, quan comences a tenir clar que volies ser periodista? Si ho has tingut clar en allò en algun moment.
Sí, ho vaig tenir molt clar de seguida. Jo diria que tenia 12 o 13 anys.
Molt d'hora, no?
Molt d'hora, sí, sí.
Que hi havia algun antecedent
familiar? No, cap ni un. No tinc antecedents familiars dedicats al periodisme, no, no. Però era una feina que de seguida em va cridar l'atenció i crec que era perquè m'agradaven moltes coses. Soc una mica tastaulletes, m'interessa la ciència, m'interessa la pedagogia, m'interessa la psicologia... I llavors vaig pensar que seria una manera de...
Com ho puc...
devastar tot.
Tot, sí.
Va ser això.
I l'espurna on sorgeix?
No ho sé.
En algun moment no recordes?
No ho sé. Crec que el fet que sóc una persona molt perfeccionista i m'anaven millor les lletres que les ciències... tot i que les ciències no m'anaven malament, però era una cosa que si treies més bones notes d'una altra cosa, doncs allò era el que jo servia, perquè de l'altre no servia. Cosa que ara em sap greu, perquè potser m'hagués agradat fer alguna carrera de ciències i penso que hi vaig renunciar massa ràpidament. Però l'espurna no ho sé, potser la facilitat per explicar històries o perquè m'agradava escriure o alguna cosa així, hauria ser el que em motivés. I t'he de dir que l'espurna potser és que escoltava molt la ràdio la nit. I crec que el fet d'escoltar tant la ràdio va fer que pensés que volia fer allò, ara que ho penso, sí.
I què escoltava una jove com tu llavors?
Jo ho escoltava tot. Era l'època molt del màxim esplendor de la nit dels ignorants, però abans que no començava la nit dels ignorants, escoltàvem els programes esportius d'aquella hora de la
no
nit.
No em diguis.
Sí, sí,
quins?
Sí.
A veure,
el de la Morena.
I l'Abrazafaroles no l'escoltava.
I l'Abrazafaroles, sí, 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 sí. Però... t'he de dir que jo, per sort, ja vaig començar a escoltar la ràdio en l'època que, per exemple, ja havia aparegut Catalunya Ràdio, per tant, també escoltava el Basté a la nit a Catalunya Ràdio. Mm. Jo era una fan incondicional del matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. Tots aquests programes, jo n'estava molt pendent, anava sempre amb una ràdio amb els cascos quan anava amb tren i aquestes coses, i crec que l'espurna hauria ser aquesta, el fet d'agradar-me molt el mitjà i pensar que m'agradaria fer allò, sí.
T'havies adormit amb la ràdio...
Ui, cada dia, fins que em van regalar una ràdio d'aquelles que s'apagaven soles al cap de no sé quanta estona. Sí, sí, era de les que m'adormia amb la ràdio engegada i que a vegades et llevaves al matí encara estaven allà xerrant.
I ara encara ho fas?
No.
No.
No, crec que el fet de dormir en parella t'obliga una miqueta a demanar una mica de silenci. I a més miro la tele per motius professionals fins bastant tard i per tant arriba un moment que quan desconnecto, desconnecto. Perquè si després d'estar mirant la tele fins tard em foto la ràdio, llavors ja aniré a 1000 per hora. No, 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 no. A més, quan has treballat a la ràdio, és molt difícil tornar a escoltar la ràdio de manera relaxada. A mi em passa que molts cops estic pensant, ui, això no, això així no. Ah, mira, això, veus, està bé. Saps? A dir, quan
vas
hi poses la
dimensió
professional, és més difícil relaxar-te a l'hora de gaudir-ho.
Una indiscreció. Tens tele a l'habitació?
Sí, però és la que faig servir menys de la casa.
Mm. Eres una bona estudiant?
Sí.
Tornant una mica al principi de la conversa.
Sí, crec que sí, era una bona estudiant, sí, sí. Tenia un sentit del deure molt... Continuo tenint-lo. molt cultivat, no? És a dir, sabia que el que era el que aquell moment havia de fer i, per tant, ho volia fer bé i pensava en el meu futur i en que això m'anirà molt bé. Vaig ser una bona nena, una... Sí.
Mm. I quina era la teva assignatura predilecta? Deies que tiraves més per les lletres que per
sí,
les ciències.
Sí, les lletres m'anaven bé, la llengua catalana, la llengua castellana, l'anglès, la part de lletres em resultava més fàcil. Però després, per exemple, m'agradava molt la biologia i la genètica. Quan vam fer genètica em vaig apassionar, vaig pensar, ai, potser vull ser genetista. Després tot això, després t'hi trobes treballant, no? De dir, a l'època doncs, en què pots fer temes de ciència, la ràdio o el diari. Per tant, veus, no ho deixes mai del tot.
I escolta una cosa, quina va ser la teva primera feina periodística?
La meva primera feina periodística, remunerada...
Sí, 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 sí.
Remunerada va ser... un cop llicenciada. Jo havia fet de becària al Matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. I quan em vaig acomiadar perquè s'acabava la beca, l'Antoni em va dir, Mònica, t'agrada l'esport? Ets del Barça? Vaig dir, sí, sí. Diu, doncs estic preparant un programa... pel centenari del Barça que farem a TV3, que feien com una mena de late show històric que es deia aquest any 100 i em va oferir la possibilitat de treballar-hi i de seguida vaig dir que sí i vaig estar 3 anys treballant això, a l'aquest any 100 que va fer TV3 que presentava l'Antoni Bassas i aquella va ser la meva feina pagada. Abans havia fet d'altres que no pagaven.
Ja. Clar, mira, és que justament abans hem estat parlant dels autònoms i del món de la cultura, que lliguen molt bé. Cultura i autònoms, vull dir, s'han de guanyar la vida fent mil i una tasques diferents.
I poc...
I en el món del periodisme també passa sovint que hi ha algunes feines que no s'acaben d'interpretar com que s'han de remunerar.
Mira, és una situació força al·lucinant. Perquè ara parlaves quan em presentaves del seu perfil de Twitter i posa, doncs fins fa poc hi posava no treballo gratis. Perquè encara ara em demanen que faci feines gratis. I ho trobo al·lucinant. Mm-hmm. Perquè, primer, perquè jo no tindria els nassos de demanar-li a ningú, perdona, em pots fer aquesta feina? Però no te la pago. Només he pensat que t'agradaria molt fer-la, no? No se m'acudiria mai a ningú de cap àmbit professional. I per tant, doncs, sí, sí, hi ha molta precarietat i, a més, hi ha gent que té molta barra. I, a més, és un problema perquè quan no pagues a la gent s'hi esforça menys. I quan la gent s'hi esforça menys, les coses no surten tan bé. Per tant, la gent hauria de veure que les activitats culturals i el món de l'autònom i en general, si les remuneres una mica, tot surt millor. Perquè, per exemple, quan la gent fa actes on tot és gratis, la gent després a vegades no hi va.
No ho valora.
Perquè no hi perd res si no hi va. No té el compromís. I, per tant, et trobes que vas a llocs on t'han demanat que hi vagis gratis i que llavors hi ha 2 persones. I dius, home, potser ho haguéssim pogut pensar d'una altra manera, això, i la gent potser hagués valorat més el que li estaven proposant i l'altra persona doncs, s'ho hagués preparat d'una altra manera i tots n'haguessin pogut treure una mica més de profit. Sí, sí, tens raó, estic totalment d'acord amb això que em planteges.
T'especialitzes en crítica televisiva, però com hi arribes?
De casualitat. Jo acabava... va ser el final de la meva etapa més o menys més fixa a RAC1. Jo havia estat a RAC1 primer en el Problemes Domèstics amb el Manel Fuentes i els Oscars.
Sí.
Després vaig passar a fer el món a RAC1 amb el Xavier Bosch i quan vam acabar aquella etapa vaig deixar la ràdio i vaig posar-me a buscar feina. Aleshores treballava a la facultat donant classes de periodisme i el Santi Nolla, el director de Mundo Deportivo, un dia em va fer aquesta proposta. Mònica, el consumidor de tele, el consumidor d'esports a la tele és en general un consumidor de tele important, li agrada molt la tele, i he pensat que podries fer crítica de televisió esportiva.
I com va reaccionar?
I jo vaig quedar-me superestranyada. La veritat és que l'assignatura de crítica a la facultat a mi m'agradava molt, jo la vaig gaudir molt. Tant la crítica televisiva com la cinematogràfica va ser una assignatura que em va agradar, però no penses mai que la faràs, perquè No sé.
No saps on aniràs a parar,
també
no?
M'agradava molt llegir la crítica de televisió que en aquell moment feia el Baget Herms a La Vanguardia, sí. el Víctor Amela, per descomptat el Ferran Monegal, jo els llegia molt. I quan el Santi Noll em va proposar això, vaig pensar, com? I havia dit que no moltes feines i és una mica de no pots anar dient que no a tot i vaig dir d'acord i si no surt bé pues, ja la deixo de fer. M'ho vaig prendre molt seriosament, el primer mes vaig passar-m'ho fatal perquè no trobava el meu to, costa trobar la teva pròpia veu, però aquell esforç crec que també va fer que jo busqués, m'esforcés a buscar de quina manera ho havia de fer i com que es va convertir una miqueta en la meva peculiar... O sigui, vaig trobar el que em diferenciés dels altres...
La teva perquè... pròpia personalitat.
Sí, perquè no em volia... Jo patia molt perquè jo no em volia semblar als altres per una qüestió de que jo no tenia... O sigui, no era un acte de vanitat de dir és que jo sóc com Ferran Monegal. Jo... I ja. Pensava, jo no sóc com ells, per tant he de ser molt prudent a l'hora de dir el que opino, no? I crec que el molt prudent va canviar... Bueno, no ho sé explicar gaire bé, però va ser així com vaig començar-ho a gaudir moltíssim. És a dir, vaig passar un mes horrorós i després vaig dir, és la feina de la meva vida. I al cap de 3 anys d'estar escrivint a Mundo Deportivo, el Carles Capdevila comença el projecte de l'Ara, ell llegia els meus articles a Mundo Deportivo i em va dir, Mònica, què et sembla si fas la crítica de tele pel diari Ara, en comptes de l'esportiva, doncs fas la televisió més generalista. I ens vam posar d'acord.
Doncs les casualitats de la vida, no?
Sí. Sempre, totes les feines que he tingut han sigut casualitats. Jo no he tingut mai un objectiu professional. No he decidit...
Però tot això ha sigut enriquidor.
Totalment. I m'ho he passat molt bé i crec que és la manera bastant com em moc per la vida en tots els sentits. No tinc objectius. M'agrada anar trobant coses i acceptar propostes i deixar-les i començar-ne de noves i de fet la feina que estic fent ara és la que més m'ha durat a la vida.
Escolta, quanta televisió consumeixes? Quantes hores?
Força, no t'ho sabria dir. A més, és una manera de consumir televisió que segurament no és la manera com tothom consumeix la televisió com a entreteniment, perquè molts cops busco determinades qüestions sobre les que vull escriure, doncs com s'ha tractat una determinada notícia que és important, doncs no me'n passo tots els informatius sencers, sinó que vaig a buscar una notícia per saber quin enfoc li ha donat cadascú, o si sé que hi ha una estrena, la vaig a buscar. Ara, a més, hi ha molta facilitat per recuperar programes, que això al principi no passava. Per tant, és una manera de consumir televisió on és com una gimnàstica que et vas entrenant i al final et resulta molt, molt fàcil. Hi ha la televisió que consumeixo, doncs, canviant de canal, sobretot vespre-nit, que em dedico doncs, a recuperar coses que no he vist i que m'estic fins bastant tard, que poden ser unes quantes hores, 3 hores o així, més durant el dia busco coses concretes que m'interessen.
I la tele, pel plaer de veure la tele?
Em costa una mica.
Sí?
És a dir, el plaer el tinc, m'agrada mirar la tele, m'agrada molt la meva feina, però no sé mirar-la d'una altra manera que no sigui prenent apunts.
Quin vici, eh?
Sí. Llavors, alguna vegada m'ha passat que quan alguna cosa m'agrada molt, 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 allò que estic gaudint i penso, hosti, això és boníssim, el que faig és deixar el bolígraf, gaudir-ho, i un cop ho he vist, ho torno a mirar prenent apunts.
Déu-n'hi-do, eh? És un exercici de voluntat, eh?
No. A mi m'agrada i m'ho passo bé quan ho faig. La part que més m'agrada de la meva feina és la que penso. El moment en què ja has vist una cosa i estàs pensant què escriuràs, no? Aquests minuts o a vegades més temps que dediques a dir què és el que vull dir d'això és una part en la que gaudeixo molt.
Estem parlant de la tele. També hi has treballat a la ràdio. Amb quin dels dos mitjans... Ets més crítica?
Amb la... No sé, jo crec que el ser crític no depèn del mitjà, sinó de l'esperit.
No, però pel que s'ofereix en el mitjà ràdio i en el mitjà tele,
jo
crec que el producte com a tal...
El producte com a tal, crec que la tele està més desaprofitada.
sóc més crítica amb la tele. Crec que és un mitjà que té moltes possibilitats i que no se'n treu el profit que se'n podria treure. En canvi, crec que la ràdio, en aquest sentit, és un mitjà molt més ben aprofitat pels professionals.
És més saludable?
La Segurament, ràdio? Sí. El fet que no hi hagi imatge...
Ens estalviem segons quines coses.
Que, té unes possibilitats d'espatllar-ho més gran, sovint.
Mm-hmm. A banda d'exercir com a periodista, també fas classes?
Ara ja no.
Ara ja no?
No, fa uns quants anys. Ho vaig deixar fa 3 o 4 anys. Sí.
I durant quant de temps vas estar fent 12. Classes a la Ramon Llull?
12 anys.
12 anys.
11 o 12, no me'n recordo ben bé.
I què et va portar fins a la docència?
Doncs quan vaig deixar RAC1, el món a RAC1, un company, el Francesc Marc Álvaro, que era professor de la Ramon Llull, agafava una excedència i em va dir si volia fer una de les assignatures que feia ell. I vaig dir, sí, encantada. Era quan jo també estava buscant feina i vaig dir, perfecte. I m'hi vaig trobar molt bé de seguida. Jo una de les opcions de feina que m'havia plantejat en algun moment era ser mestra. I no universitària, sinó ser mestra de primària o de secundària, perquè m'agrada el món de la docència. Els meus pares sí que hi han tingut...
Exercit?
Sí, la meva mare és psicòloga infantil i treballava en una escola. I el meu pare era farmacèutic, però també va tenir una etapa de professor universitari. Per tant, per mi a casa era normal sentir parlar de, doncs això, del món de l'educació, i la meva mare, sobretot, molt, el món de la pedagogia i tot això li ha agradat molt sempre i s'hi ha dedicat professionalment molts anys. I, per tant, per mi era una feina que m'aportava, sobretot al principi, m'aportava moltíssim l'intercanvi amb els alumnes, i això m'agradava molt.
Quan tu vas fer la carrera, quants professors tenies que fossin professionals en actiu? Era habitual o no n'hi havien gaires?
No n'hi havien gaires. Però n'hi havia, eh? Jo crec que la meva carrera, jo sóc de la primera promoció de comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra. Per tant, hi havia, déu-n'hi-do, els professors que hi havia en actiu. N'hi havia que només venien del món universitari, però, en canvi, van haver-hi incorporacions que venien del o sigui, estaven en actiu professionalment. No. És a dir, potser no n'hi havia gaires, però n'hi havia.
Ara això és més habitual. I t'ho pregunto perquè jo no sé...
No ho sé si és més habitual. No ho sé, no n'estic segura.
T'ho pregunto perquè no sé si consideres que és important que en aquest sentit qui estigui ensenyant als futurs periodistes hagi exercit la professió i sàpiga d'aquesta... parlant no només des de la teoria, sinó també des de la pràctica.
Sí, jo crec que en segons quines assignatures és essencial. I hi ha d'altres assignatures que potser això no és tan necessari, i crec que està bé que estigui compensat. Crec que no hem de menystenir el món acadèmic, perquè crec que el món acadèmic té aportacions molt interessants, i a mi m'ha agradat molt, quan he estat a la facultat, l'intercanvi amb aquest món més acadèmic, i a mi m'ha enriquit intel·lectualment, no? He après d'aquests professors i he après coses que jo després he aplicat a la meva activitat professional. Per tant, no voldria menys tenir-lo. Però, d'altra banda, crec que també és important que les facultats valorin el professor que està en actiu, perquè a vegades, com que hi ha gent que no fa vida acadèmica i és una mica passavolant per la facultat perquè té un horari més... fugaç, en aquest sentit, a vegades no estan tan ben vistos o valorats a la facultat, sí.
Ets crítica amb la professió?
Sí.
Què caldria millorar?
Pues, segurament el sentit de la responsabilitat, l'entendre que estem fent un servei, encara que fem entreteniment, però sí, el sentit de la responsabilitat. Jo me n'he adonat, treballant com a crítica de televisió, que hi ha professionals que no tenen consciència que el que fan té conseqüències en la gent que consumeix el seu, els seus programes, no? I és el, això no influeix. Jo faig el que em dona la gana, jo faig el que m'agrada. Quina tonteria pensar que això influeix d'alguna manera, no? I dius, però tu, com... Jo el que, amb el que sóc més crítica i el que a vegades em subleva és la manca de responsabilitat, d'aquest sentit de la responsabilitat. Mm.
Futbolera, no? A tope?
Estic passant una crisi.
Què vols dir? Va associar del joc del Barça?
No, més que el joc, et diré que els futbolistes...
El circ.
Sí, cada vegada em cauen pitjor els futbolistes. Cada vegada em sento... Potser perquè arriba un moment que ja ets més gran que ells i a vegades penses, quins imbècils! I llavors estic passant una crisi perquè no, abans anava al camp molt sovint... Sí. I ara no hi vaig tant perquè penso, jo he d'anar allà, no. I m'ho miro més per la tele i he agafat una mica de distància. Però és un món del que no puc evitar estar pendent. M'agrada, em continua agradant que guanyi el Barça i que perdi el Madrid i aquestes coses. Ho miro. Per exemple, si no puc veure el partit, estic pendent del mòbil per saber si marquen aquestes coses.
I què passa a casa dels Planes Bosch quan hi ha un partit del Barça important?
Si és a casa, n'hi ha un, el 50% segur que està al Camp Nou. Per tant...
Ah, si juguen al Camp Nou, sí.
Si juguen al Camp Nou, està allà. I si no... No, però... Bé, o sigui, el veiem, som tots dos molt...
Tranquils? Molt...
Ens agrada veure'l sols, a casa. O sigui, no som d'anar a un bar a veure un partit, ni de convidar gent a casa, ni res. O sigui, ens agrada veure el partit sols, a casa i tranquil·lament. Para lo bueno i para lo malo.
I escolta'm una cosa. A casa, dos periodistes que esteu exercint. Quins temes tracteu?
Tots.
Parlem dels familiars,
a banda dels familiars i dels domèstics, sí. Parlem molt de periodisme, és inevitable, i parlem molt de la feina i des de, per exemple, quan comença el rellotge del Telenotícies, el compte enrere, sí. La segundera aquella, sí. Que comença, a vegades fem apostes. Amb què obriran? Amb què obriran? Tu amb què dius que obriran? No? Coses,
Tot això és un defecte professional, eh? O sigui, ens ho mirem tot d'una manera tan...
I comentem de, ostres, has vist això, ho he vist això, i què et sembla? Sí, a vegades, i discutim, perquè no sempre tenim... Discutim en el sentit...
No coincidiu en l'opinió.
Sí, que tenim... Sí, és una cosa que a la gent no, li costa com una mica entendre que el meu marit i jo tinguem opinions diferents. Es pensen que quan et cases penses sempre el mateix.
Home, hi ha una dita en castellà que diu que dos que comparten un colchón s'acaben se acaben convirtiendo de la misma condición, no?
Doncs no.
Una cosa així.
No necessàriament. No. Hi ha gent que a vegades és que no esteu d'acord o li sorprèn que no estiguem d'acord amb les coses o que a vegades sí que estem d'acord però que hi ha coses que no, no? Si el meu marit llegeix un article i diu ostres, doncs jo no ho vaig veure així. Ah, bueno, molt
bé. Bueno, aquí està la gràcia, no? Una mica també de...
A mi m'agrada que sigui així. Perquè, per exemple, quan la gent a vegades em diu ai, et llegeixo i... Hi ha vegades que no estic d'acord amb tu. Penso, home, menys mal, perquè algú que sempre està d'acord amb tu és una mica raro, no?
Una mica avorrit.
A mi no m'incomoda gens que les persones pensem diferent.
Estàs interessada en el món de l'alimentació saludable.
Sí.
I això?
Perquè tinc un aparell digestiu que és una... merdeta.
Una mica sensible?
Sí. I he passat etapes en què m'he trobat molt malament i llavors doncs procuro tenir hàbits saludables i aquestes coses.
I quan et proposes sortir fora o algú et convida per anar a dinar, a sopar fora, trobes ofertes que s'ajustin una mica a aquestes necessitats?
No.
I què fas?
Existeixen. Doncs mira, el dia que surto a divertir-me, surto a divertir-me. No sóc cap
allò radical, de dir, ostres, que jo això no ho menjo. No, el dia que surto a divertir-me és un dia que surto... És a dir, que si menjo alguna cosa que no és el que idòniament em convé, no passa res. L'important és el dia a dia.
I tens temps per cuinar, Mònica?
No gaire, i tot el que faig és de cuinar que sigui ràpid i fàcil.
Però t'agrada o no? O ho fas una mica per
no,
obligació?
No, ho faig per obligació. Sí, com que treballo a casa, menjo a casa i faig amanides i coses així més aviat senzilles. Amanides, peix al forn i cosetes així fàcils i ràpides.
I quan necessites desconnectar, què fas?
Quan necessito desconnectar, mira, últimament faig marxa nòrdica.
Mm. Per Collserola?
Sí, i m'agrada molt. Quan necessito desconnectar, sí, sobretot et diria que això, vaig al cine, m'agrada molt anar al cine, i llavors si és una necessitat de desconnectar ja més bèstia, sortir el cap de setmana a algun lloc que et toqui l'aire fresc i canviar... allò, que no hi hagi gaire cobertura de mòbil i descansar.
Abans de començar aquesta entrevista, et comentava, no ens hem vist mai per Sant Cugat. No ens coneixíem, encara.
És veritat.
Com vius tu la ciutat?
Jo molt. Jo faig molta vida de poble.
Sí?
Sí, m'agrada molt. Faig servir molt el comerç del barri. Em coneixen a les botigues allò
de clienta.
De clienta, diguem. Sí, sí. Sí. O sigui, que saben el que em quedo, el que m'agrada, el que no m'agrada i aquestes coses i a mi m'agrada. Jo també soc d'un poble, diguem, i m'agrada fer la vida de poble i totes les activitats que faig i tot ho faig aquí a Sant Cugat. Tot ho faig a Sant Cugat, jo.
Des de fa quants anys?
20 anys.
20 anys?
Sí.
Contenta?
Molt. Visc molt bé. Sí, sí, m'agrada molt viure aquí. I és això, que al final hi estableixes vincles i tens els teus hàbits i doncs això, la marxa nòrdica, la meditació, la ceràmica, totes aquestes coses, doncs jo faig molta vida d'això, d'estar al poble i de tenir les meves aficions i gaudir-les i conèixer els comerços i aprofitar-ho al màxim.
Doncs hem arribat al final. Mònica, no ens queda...
Ha anat molt ràpid, eh?
Sí, no? Ha passat volant.
Puc dir una cosa?
Digues.
Trobo que a Sant Cugat no es fan presentacions de llibres i activitats que a mi m'agradaria que n'hi haguessin més.
Doncs dit queda. Proposarem.
Perquè a mi m'agrada fer moltes coses i a vegades tinc la sensació que si es fan no te n'assabentes i que voldria que n'hi haguessin més i que veig gent sí. Que diu vaig a tal poble a fer coses, vaig a tal poble i dius, bueno, i a Sant Cugat no ve ningú a fer coses.
Mira, es fan coses, eh? Mira que es fan coses.
Doncs jo trobo que...
Et falten les que a tu t'agraden.
Jo a mi m'agradaria que a Sant Cugat hi hagués més vida cultural.
Déu-n'hi-do, per
això. Jo voldria que n'hi hagués més.
Més?
Sí.
Bueno, ens ho apuntem. I ho traslladarem.
Ho demano, per favor.
Per favor, si us plau, ho demano. Això ho deia el Núñez, no?
Sí, 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 sí.
Acabem amb un tema musical que has triat, de Leonard Cohen?
Sí.
Cap en concret, diria, no?
Jo sóc de Leonard Cohen i de Bruce Springsteen. Sóc una mica limitadeta de gustos musicals.
Home, sobre gustos ja ho deien, no hi ha res escrit. I per gustos colors. I avui ens quedarem amb el color de la veu de Leonard Cohen, que és la selecció de la Mònica Planes, que avui s'ha passat pel Connectats per mostrar-nos que potser no és tan ferotge.
Jo trobo que no.
No. No, no.
I jo, més que ferotge, sóc clara, però sí. Ferotge no ho sóc.
Mònica, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Bona tarda.
Adéu.
Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us.